Bon dia. Durant el primer semestre de 2025 a la Garrotxa s'han iniciat 28 habitatges i se n'han acabat 62.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
L'any passat, doncs, evidencia que més de 100 habitatges es van iniciar precisament a Olot. Jo crec que això és una molt bona xifra que ens mostra efectivament que, doncs, davant d'una necessitat, el sector promotor genera nova oferta per a donar-li resposta.
Acaben d'escoltar a Marc Torrent, president de l'Associació de Promotors de Catalunya, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Són unes dades de la mateixa associació i CaixaBank analitzades durant precisament la conjuntura immobiliària a les comarques de la Garrotxa i Ripollès, celebrada aquest dilluns al matí a Dinàmic. Segons el director de la mateixa associació, Marc Torrent, la solució de l'habitatge passa per generar oferta i amb la col·laboració de les institucions. De seguida en coneixem més xifres i més detalls d'aquest tema, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 18 de novembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Seguirem parlant d'habitatge perquè augmenta el preu per metre quadrat a la Garrotxa en el primer trimestre d'aquest 2025. Besalú és el municipi on ha pujat més, ja que actualment té un preu mitjà de 1.950 euros. Una jornada de literatura jove per repensar els contes clàssics. Aquest esdeveniment té el principal objectiu de replantejar la literatura vella per contextualitzar i ajudar a créixer el pensament crític a la joventut. La Canova d'en Puig participarà per primera vegada a la Fira Orígens, la petita explotació familiar de Begudà, dedicada a la cria extensiva de boví i a la recuperació de la cabra catalana, debutarà a la Fira amb un estand. La plaça de Sant Miquel d'Olot acull una jornada d'arqueologia. Es tracta d'una activitat que han promogut arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona en la col·laboració del PEOC i que s'emmarca el projecte d'arqueologia entre volcans. Un centenar de corredors han participat en la primera edició de les 24 hores en pista Olot. El guanyador de les 24 hores individuals ha estat Marc Gispert, que ha recorregut un total de 192 quilòmetres. Sobre rodes, Marc Julià en categoria masculina i Jana Lusher en femenina guanyen la cursa llarga de Maià de Montcal. Enguany s'ha notat un lleuger descens de la participació, però tot i això han pogut acollir a uns 300 ciclistes. I a la contraportada marxarem cap a l'Alta Garrotxa amb miniatura que omple l'Església Vella de Castellfollit de la Roca. L'exposició reuneix 34 diorames que Laura Pujol ha elaborat al llarg de 3 dècades, recreant amb detall paisatges i racons de masies d'arreu de l'Alta Garrotxa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. Zelensky visita Espanya per aconseguir ajuda militar i millorar les defenses aèries. La tercera visita del president ucraïnès arriba en un moment especialment delicat per a Ucraïna. Feijóo anuncia que Mazón deixarà de presidir el Partit Popular Valencià quan sigui investit al seu relleu. El líder del PP diu que les negociacions amb Vox es mantenen en un clima de respecte. Catalunya supera els 2 milions de passatgers internacionals a l'octubre, un 7,2% més que l'any passat. L'aeroport de Barcelona és el primer de l'estat en viatgers forans amb vols de baix cost amb més d'un milió. Dues persones ferides i 6 barraques cremades en un incendi en un assentament al costat de les obres de la Sagrera. 10 dotacions dels bombers de Barcelona treballen en l'extinció de les flames. Posen 38 denúncies de trànsit durant dues concentracions de vehicles a Avinyó i Talamanca. Alguns dels conductors no tenien carnet o assegurança o els pneumàtics del vehicle estaven en males condicions. I a la pàgina internacional, la Comissió Europea estudia si la regulació de la Unió Europea per als gegants digitals també aplica els serveis al núvol de Microsoft i Amazon. Brussel·les es planteja actualitzar la llei de mercats digitals per regular millor aquest sector.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el fred es va afiançant i ho farà més els propers dies, sobretot dijous, divendres, per endavant, cap al cap de setmana, és quan tocarem fons aquesta setmana i el que portem de tardor. I bé, una farà durada important, és a dir, temperatures força sota zero, especialment quan s'aturi el vent, que això passaria el cap de setmana a les valls, però de moment alta muntanya farà molt fred ja dijous, divendres i dissabte. Estem parlant de 5 a 10 sota zero a alta muntanya al Pirineu i puntualment per sota de 12. De fet, avui a la pica d'estats ja ha arribat a 13 sota zero. A la Tosa, 5 sota zero, a 2.500 metres dalt de tot de la Molina i Masella. Doncs bé, temperatures que la setmana que ve alta muntanya podrien arribar entre 15 i 20 sota zero. De fet, estem parlant dels propers dies, a partir de dijous, divendres, dissabte. La setmana que ve ho notaríem a les valls, quedaria un anticicló fred i faria molt fred de matinada, tot i que lentament la setmana que ve aniran pujant les temperatures. Bé, mínimes que han arribat a 2 graus, a Mieres, a Olot, a Olost, també, fins a pràcticament 5 sota 0 a Das, a la Vila 0 graus, 2 sota 0 a Camprodon, 1 grau positiu a Capdevànol, al Ripollès, o per exemple a Vic n'hi ha 4 amb bancs de boira. Avui un dia de sol, això sí, tramuntana que ja ha arribat a cops de 70 per hora roses, aquí en mínimes de 10 graus, 10 graus només és una temperatura alta a la zona de Figueres, i de dia costarà passar els 20 graus. Dijous podria caure algun ruixat fora del Pirineu, cota de neu 400 metres, però vaja, poques nevades fora del Pirineu amb aquesta situació seca de vent del nord.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 18 de novembre de 2025, parlant especialment d'habitatge, perquè durant el primer semestre de 2025 a la Garrotxa s'han iniciat un total de 28 habitatges i se n'han acabat 62. Durant el mateix període, per exemple, al Ripollès se n'han començat 20 i se n'han acabat finalitzant 22. Olot registra 113 compravendes d'habitatges usats, mentre que Ripoll en té 55. Són dades de l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank, analitzades durant la conjuntura immobiliària a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, celebrada aquest dilluns al matí a Dinàmic. Segons el director de l'associació, Marc Torrent, la solució de l'habitatge passa, entre altres, per generar oferta i que també hi hagi col·laboració de les institucions.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
L'Associació de Promotors de Catalunya, l'Ajuntament d'Olot i CaixaBank han analitzat la situació del sector immobiliari al municipi i les possibilitats que ofereix a les empreses promotores i constructores a les comarques de la Garrotxa i Ripollès en la sessió immobiliària, conjuntura immobiliària residencial a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, celebrada aquest dilluns al matí a la sala d'actes de Dinàmica Olot. La jornada ha plegat a nombrosos representants, empreses promotores i constructores de la Garrotxa i el Ripollès, i ha comptat amb la participació de l'Ajuntament d'Olot, Marc Torrent, director general de l'APSE, Blai Morera, director del Centre d'Empreses de Negoci Immobiliari de CaixaBank a la Direcció Territorial de Catalunya, i Gemma Canalies, regidora d'Empresa, Comerç, Turisme i Promoció de la Ciutat, entre altres punts. Segons precisament Marc Torrent, hi ha xifres en matèria d'habitatge que conviden a l'optimisme.
L'any passat, doncs, evidencia que més de 100 habitatges es van iniciar precisament a Olot. Jo crec que això és una molt bona xifra que ens mostra efectivament que, doncs, davant d'una necessitat, el sector promotor genera nova oferta per a donar-li resposta.
En xifres, Olot registra 8 habitatges iniciats durant el primer semestre d'aquest any, xifra que suposa una davallada de gairebé el 90% respecte al mateix període del 2024. Pel que fa als habitatges acabats, a la capital de la Garrotxa es van acabar gairebé una cinquantena d'habitatges. Això suposa un increment del 860% respecte al mateix període del 2024, quan només se'n van acabar un total de 5. Per altra banda, Ripoll registra un habitatge iniciat durant el primer semestre de 2025, xifra que no suposa cap variació respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa als habitatges acabats, a la capital del Ripollès no es va acabar cap habitatge. Això tampoc suposa cap variació respecte al mateix període de 2024.
El principal és generar més oferta. Al final, doncs, si la demanda requereix de vivenda, nosaltres com a promotors el que hem de fer és proveir-la, no? I per, especialment per aquells segments d'habitatge més assequible, nosaltres sempre doncs, tendim la mà a la col·laboració público-privada per a fer-ho possible de la mà de les diferents administracions.
El director d'APSE també ha fet èmfasi al llarg de la trobada d'aquest dilluns en el paper que tenen les institucions.
Nosaltres el que entenem és que bàsicament tots els sòls que provenen de cessions d'aprofitament urbanístic estan en mans dels ens locals i el que hem de fer és posar-los a disposició del sector privat, ja sigui amb cessió de dret de superfície, ja sigui amb altres fórmules, perquè des del sector privat, promotor, doncs puguem generar vivenda assequible en venda i en lloguer per a satisfer aquestes necessitats.
A escala comarcal, la Garrotxa registra 28 habitatges iniciats durant el primer semestre de 2025, xifra que suposa un decreixement del 68,5% respecte a l'any passat. Al Ripollès s'han registrat 20 habitatges iniciats durant el primer semestre de 2025, xifra que suposa una davallada de gairebé més del 50% respecte del 2024. En la mateixa línia, augmenta el preu per metre quadrat a la Garrotxa en el primer trimestre de 2025. Besalú és el municipi on ha pujat més, ja que actualment té un preu mitjà de 1.950 euros. A més, si la tendència segueix igual, augmentarà el nombre de compravendes d'habitatge respecte a l'any anterior, informa Aniol Puigvert.
El mercat immobiliari i la compravenda d'habitatge canvia de tendència. De fet, en haver-hi uns preus de lloguer relativament alts, moltes persones que busquen un habitatge opten per a fer una hipoteca perquè no hi ha molta diferència econòmica entre un i l'altre. A nivell d'hipoteques, a la província de Girona se n'han realitzat un total de 2.075 en aquests primers 3 mesos de l'any. Augmenta la tendència dels preus dels habitatges, ja que l'any 2024 l'import mitjà de la hipoteca era de 151.000 euros i ara se situa entorn als 162.400 euros. L'agent immobiliari de Garrotxa Activa, Eduard Vinyes, explica que la tendència és canviant, però que hi ha molta gent que compra sense fer hipoteca.
Al final estan començant a entendre que hi ha un canvi de normativa i aquesta normativa afecta els preus del lloguer. Vol dir que per una part tenim gent que s'està adaptant i que estan entenguent que el preu no pot ser a segons quins nivells, tot i que aquí a Olot, i sempre diem el mateix, és diferent Olot que Barcelona, que un lloc molt turístic, etc. No? Llavors sí que és veritat que a nivell d'hipoteques se'n fan moltes, tot i que continuem també amb una tendència de quasi bé la meitat de la població que està comprant habitatge sense pagar, sense hipoteca, sense finançament bancari.
El mercat principal de compravenda d'habitatge és a Olot, on durant aquests 3 mesos s'han comprat més de 100 vivendes amb uns 89,5 metres quadrats de mitjana. El perfil de la gent que compra són parelles o famílies de més de 30 anys, amb dues nòmines i amb prous estalvis per a poder fer front a una hipoteca. L'agent immobiliari de Garrotxa Activa, Adrià Plana, explica la pujada dels preus.
Tenim les dades del primer trimestre. Sí que podem notar una lleugera pujada, però tampoc no és el que marca aquesta diferència. Tinguem en compte que les dades de l'any passat ens marquen que el preu metre quadrat a la Garrotxa va baixar, en termes generals. Evidentment, hi ha habitatges que va pujar potser molt i en d'altres que ha baixat, però vull dir, si agafem les dades del 2023 i del 2024, que les tinc aquí davant, doncs ha baixat, va baixar lleugerament i, per tant, ara aquest any doncs, potser tornaríem a estar amb preus mitjans del 2023.
I és que, segons Garrotxa Activa, la tendència dels preus i de la forta demanda és que vagin pujant.
Una tendència de preus que es mantenen i a poc a poc van pujant. Però és una cosa que no la veiem ara doncs, de cop un 10% més. Simplement que la gent ho va veient, com que cada vegada hi ha més demanda, hi ha molta gent estrangera que ve aquí a treballar i necessiten un lloc on anar a dormir. I llavors aquí, com que el lloguer és el que hi ha i el que hi ha, necessiten comprar alguna cosa. I a poc els preus van pujant perquè cada vegada hi ha més gent que està disposada a pagar més per una cosa que potser abans no n'haguessin pagat tant. Per tant, la tendència de moment, i mentre es mantingui aquesta demanda tan forta, tant a nivell de lloguers com a nivell de compra, nosaltres pensem que pot seguir lleugerament a l'alça.
Durant aquest primer trimestre de l'any, Besalú és el que conté un preu per metre quadrat més elevat a 1.950 euros, Olot és de 1.903 euros, la Vall d'en Bas 998 i Sant Joan les Fonts té una mitjana de 450 euros al metre quadrat. Des de Garrotxa Activa expliquen que per a poder fer una conclusió final encara falten totes les dades d'aquest 2025.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Una jornada de literatura jove per repensar els contes clàssics. Aquest esdeveniment té el principal objectiu de replantejar la literatura vella per contextualitzar i ajudar a créixer el pensament crític a la joventut. Des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament d'Olot creuen que tant la cultura literària com el català són elements fonamentals per arribar a formar-se com adults autònoms i que pensin per si mateixos. Néstor Carvajal.
A l'Espai Cràter ha tingut lloc la jornada d'educació i literatura infantil i juvenil a la Garrotxa. Una iniciativa creada des de la Comissió de Biblioteques i que té l'objectiu de dotar d'eines als docents per abordar els contes clàssics des d'una altra mirada, una mirada crítica. Parla la tècnica d'educació, Erika Pagès.
A cancel·lar, no?, els contes clàssics, a dir que desapareguin, no?, i que creem literatura nova, però en canvi algunes de les ponents que tenim avui és tot el contrari. Elles defensen que aprofitem la bona literatura que tenim de contes clàssics per fomentar el pensament crític amb els alumnes, sobretot que si treballem els contes des d'una mirada crítica i en un ambient contextualitzat, doncs podem treure molt bones eines.
Pensament crític, cultura i ús de la llengua, tres pilars fonamentals que el regidor d'Educació, Josep Quintana, destaca pel bon futur dels joves.
Perquè tant la lectura com la literatura com el català creiem que són eines bàsiques del futur pels nanos, en un món tan globalitzat, en un món tan digital, tantes xarxes socials, doncs són dos elements que els ajuden a crear una base doncs, més forta per créixer i per ser persones adultes doncs, preparades i autònomes i que pensin per si mateixos. Per tant, per nosaltres és una línia estratègica de treball.
La conferència inaugural ha estat a càrrec de Núria Ubiols, titulada Què fem amb els contes de tota la vida? Controvèrsies i grinyols sobre els continguts dels contes amb la mirada del segle XXI. Un títol que explica per si sol la intencionalitat d'aquesta xerrada.
Ens posem al pitet per parlar de la Canova d'en Puig, que participarà per primera vegada a la Fira Orígens, la petita explotació familiar de Begudà dedicada a la cria extensiva de boví a la recuperació de la cabra catalana, debutarà a la fira amb un estand, degustacions i un taller de cuina posant en valor la vedella de quilòmetre zero, Natàlia Moreno.
Dijous a la tarda, Lima Puig Corbé i en Sergi Arimany ens obren les portes de la Canova d'en Puig a Begudà. A la masia envoltada de prats i boscos, el pare d'en Sergi ja hi criava ramats de cabres i ovelles fa 25 anys. Ara, la nova generació ha donat forma a un projecte propi que va arrencar el 2023 i que combina tradició i mirada de futur. Actualment, la Canova és una petita explotació dedicada a la cria en règim extensiu de boví i cabrum. Una de les seves prioritats és la recuperació de la cabra catalana, una raça autòctona avui en perill d'extinció. A la finca hi mantenen un ramat que pastura lliurement tot l'any. Enguany faran un pas important en el projecte, ja que participaran per primera vegada a la Fira Orígens. Ho faran amb un ampli ventall de propostes que volen apropar el seu projecte a la gent del territori. En Sergi explica com hi participaran.
Per ser la nostra primera fira, crec que comencem forts, perquè hi anirem portant producte fresc, vedella, d'aquí a casa. També farem una etapa de degustació, bueno, de fet dues etapes de degustació, que les farem juntament amb en Ferran del Quinzous. Després també farem un taller de cuina amb en Pep Noguer, de la nostra vedella, i fins i tot a l'estand de Fet al Parc, que és un, bueno, som un conjunt de productors d'aquí a la Garrotxa, també es podrà degustar la nostra vedella amb un altre format, o sigui que crec que hi anem a tope.
Per ell, ser presents a Orígens no és només un aparador gastronòmic. Lima explica que és una manera de consolidar el projecte i d'enfortir el vincle amb la comarca.
Bueno, jo crec que és un repte, no?, per nosaltres, un repte i l'encarem amb molta il·lusió. És la nostra primera fira i creiem que era important que també fos a casa, no?, a Olot. Al final és donar-nos a conèixer, no?, perquè fa molt poquet que hem començat, tot i que estem molt contents de l'acollida que hem tingut, no? Però també al final és trobar un client més a prop de casa, no? I quilòmetre zero, bàsicament, com el nostre producte.
Amb aquesta primera participació, la Canova d'en Puig vol reafirmar-se com un projecte arrelat al territori, compromès amb la qualitat i amb la preservació del patrimoni ramader de la Garrotxa.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Abans dels esports, anem a la plaça de Sant Miquel d'Olot, que acull una jornada d'arqueologia. Es tracta d'una activitat que han promogut arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració amb el PEOC i que s'emmarca el projecte Arqueologia entre Volcans. L'objectiu era transmetre a la ciutadania el coneixement i les troballes en forma d'objectes que s'han fet a la Garrotxa al llarg dels anys o en zones pròximes. Gerard Puigdemont.
A banda de les troballes i el fet d'ampliar coneixements històrics, possiblement un dels èxits més importants dels arqueòlegs és saber transmetre tot aquest coneixement a la ciutadania. En el marc del projecte de recerca Arqueologia entre Volcans, finançat per la xarxa Vives d'Universitats i l'Institut Ramon Muntaner, la plaça del barri de Sant Miquel d'Olot s'ha omplert durant una estona de restes òssies, plantes i diverses llavors. En parla Maria Sany, arqueòloga.
Per això doncs hem muntat aquesta sèrie de tallers molt experimentals en què la gent pot participar i pot aprendre doncs, les tècniques que han perdurat i que coneixem nosaltres de la prehistòria, com és doncs, la molta, el treball amb les fibres vegetals, conèixer una mica també tots els materials arqueològics i d'on provenen dels jaciments. Bé, en definitiva és explicar com a partir de les excavacions arqueològiques nosaltres hem arribat a aquest coneixement i que la gent que passi per aquí doncs, ho pugui conèixer també i també posar-ho en pràctica.
Infants, però també adults, han escoltat atentament les explicacions de diferents experts demostrant algunes tècniques de supervivència que han arribat fins als nostres dies. Fins i tot els més petits han pogut construir objectes a través d'elements que fa milers d'anys ja existien. Objectes, per cert, trobats en jaciments de la Garrotxa o zones pròximes.
Ha sorprès la manera, el que costava fer les coses, a vegades pues, obtenir una mica de farina, tot el treball que suposava, però per l'altra banda, les dinàmiques comuns per les que hem passat tothom, com els orígens de la ceràmica, domesticació animal, vegetal, veure una mica que confluïm amb una sèrie de processos històrics que abarquen pues, tots els continents.
La Universitat Autònoma de Barcelona i el PEOC col·laboren en aquest projecte i amb l'acompanyament de l'Ajuntament d'Olot han ofert una activitat que segur, a més d'un, li ha despertat una mica més l'interès i la curiositat per l'arqueologia i les ganes de saber com eren persones que vivien al mateix lloc que nosaltres, però fa milers d'anys.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
La contraportada. L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts amb el centenar de corredors que han participat en la primera edició de les 24 hores en pista Olot. El guanyador d'aquesta prova, en aquest cas de les 24 hores individuals, ha estat Marc Gispert, que ha recorregut un total de 192 quilòmetres. Després de l'èxit d'aquest cap de setmana, des de l'organització ja pensen en la pròxima edició.
Aquest cap de setmana, les pistes d'atletisme d'Olot han acollit la primera edició de les 24 hores en pista. Es tracta de córrer la màxima distància possible en un temps determinat. La gràcia i la dificultat d'aquesta prova és que aquests quilòmetres, cada participant, els pot recórrer gestionant-se el seu propi temps de la manera que vulgui. De fet, a la comarca ja hi havia una prova amb el mateix model, com la Backyard Ultra de Sant Joan les Fonts. Des de l'organització expliquen que l'entorn de les pistes d'atletisme ha agradat molt als participants i que aquesta primera edició ha estat tot un èxit. Un dels membres de l'organització és en Joan Domènech.
Corrent tota l'estona que poden, si més no, poden parar quan vulguin i sortir a la pista, Tenim allà darrere les catifes de cronometratge. Cada cop que passen per la catifa, marca una volta i multiplica per la distància del carril per on estan passant. I així van sumant metres, i el que faci més voltes al final del dia és el que s'endú la victòria.
Durant aquest cap de setmana s'han realitzat diferents categories, com les 24 hores individuals per equips i en parelles. També s'han fet les 12 hores individuals, equips i parelles, i finalment les 6 hores individuals. Domènec explica quin és el funcionament per a aquestes proves.
Corre molt bé, pensa que normalment donen voltes una pista d'atletisme sense cap més al·licient que el tartan, i aquí doncs estan al voltant d'un bosc, i bé, la veritat que l'entorn ha agradat molt. El fet de poder estar acampats per aquí fora així també, s'ha fet una molt bona comunió entre els corredors, la valoració és molt bona.
En aquesta primera edició, el guanyador de les 24 hores individuals ha estat Marc Gispert amb 191,6 quilòmetres correguts. Per equips han guanyat els Lloms Platejats, que han aconseguit recórrer 311 quilòmetres, i per parelles s'emporta la primera posició el Club d'Atlètic Natació Torelló, amb 250 quilòmetres realitzats. Les 12 hores individuals l'ha guanyat Loi Diegoitz amb 111 quilòmetres, i les 6 hores se les han portat Ivan Penalba amb 82 quilòmetres.
D'atletisme passem a parlar de BTT, perquè Marc Julià en categoria masculina i Jana Luixer en femenina han guanyat la cursa llarga de Maià de Montcal. Enguany s'ha notat un lleuger descens de la participació, però tot i això han pogut acollir a uns 300 ciclistes. Ara només falta la Volcanolímits d'Olot per tancar la Lliga BTT Garrotxa 2025.
Després de 5 curses de la Lliga de Bici de Muntanya de la Garrotxa, el balanç és positiu no només per la participació, sinó també per les sensacions i el nivell dels ciclistes. Aquest cap de setmana ha estat el torn de la Montcal Bike de Maià de Montcal, que ha vist com havia descendit la participació en la prova, situant-se en torn als 300 ciclistes. De fet, des del Club Pedal Maià han impulsat la prova de 5 quilòmetres per donar cabuda als més petits i han comptat amb la participació d'una quarantena de participants. Les tres proves, la curta, la llarga i la mini Montcal Bike, s'han pogut dur a terme sense cap incidència i des de l'organització es mostren satisfets de la feina feta.
Aquest any doncs, mira, doncs estem contents doncs, perquè estem a la 28a edició i res, doncs, una mica doncs, les inscripcions podem baixar un palet en referència als altres anys, però molt contents perquè ens movem amb uns números que són molt i molt, molt bons, que estem al voltant d'uns 300 corredors de la d'això, i a més aquest any hem incorporat un circuit infantil que ens ha fet augmentar uns 40 participants més, vull dir, molt i molt contents pel global de tot com està anant, el dia, i bueno, creiem que funcionarà tot molt i molt bé.
La prova curta de 27 quilòmetres i 750 metres de desnivell l'ha guanyat en categoria masculina Jan Torrent, i en categoria femenina s'ha imposat la Cristina Modeo. En e-bike curta, primera posició per Carlos Sala, i en categoria femenina Alba Marguí. A la llarga de 35 quilòmetres i 1.300 metres de desnivell ha guanyat Marc Julià, i en clau femenina Jana Luixer. Olivet afirma que ha estat tot un encert poder organitzar la Mini Montcal Bike.
Anteriorment, fa molts anys, havia fet alguna cursa infantil i aquest any han decidit, després d'un període que no es feien, doncs, intentar involucrar doncs, la mainada del poble, a que vagin empapant una mica les noves generacions i que mica en mica es vagin entrant a dintre d'això. I molt contents del resultat i de la gent que s'ha apuntat, supercontents.
Ara, després de fer les 5 proves de la Lliga BTT Garrotxa, tocarà tancar el cicle a la capital de la comarca amb la Volcanolímits.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició. Ara i sempre, radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, l'Alta Garrotxa miniatura omple l'Església Vella de Castellfollit de la Roca. L'exposició reuneix 34 diorames que Laura Pujol ha elaborat al llarg de 3 dècades, recreant amb detall paisatges i racons de masies de l'Alta Garrotxa. La mostra es pot visitar des d'avui fins a finals d'any i forma part de la tasca de divulgació patrimonial dels Amics de l'Alta Garrotxa.
La contraportada.
L'Església Vella de Castellfollit de la Roca acull des d'aquest divendres una exposició de diorames de la Laura Pujol, una mostra que recull més de 30 anys de dedicació a la recreació del paisatge i al patrimoni de l'Alta Garrotxa. Pujol, amb arrels en aquesta zona de la comarca, ha elaborat 34 diorames al llarg d'una mica més de 3 dècades, centrats tant en paisatges com en interiors de masies de la zona. La vicepresidenta de l'Associació Amics de l'Alta Garrotxa, Maia Salomón, destaca el paper de l'exposició en la divulgació del territori.
Un dels nostres objectius és precisament difondre tot el patrimoni de l'Alta Garrotxa, les seves ermites i els seus llocs més bonics. La Laura s'inspira en els paisatges i amb el tema nadalenc hi posa en aquests paisatges algunes de les escenes de tema bíblic. tenen diferents temes que fan que, a més del paisatge, tinguin aquest component religiós, que per aquestes dates és tan bonic poder visitar i gaudir.
Els diorames combinen recreacions de racons emblemàtics de l'Alta Garrotxa, com l'ermita de Sant Aniol de Guja o el paisatge de la zona de Llobrona, elaborats amb tota mena de detalls. L'artista, que va patir un ictus als 27 anys, explica que aquesta feina s'ha convertit en el seu camí creatiu i de superació personal.
Moltes vegades, perquè són detalls petits. Ara, bueno, abans feia servei de l'arquestri un ictus, quan tenia 27 anys, ara tinc 46, i esclar, quan tenia dos mans podia fer la feina millor. Ara, clar, ja encara necessito més feina i més ajuda de la que tenia, necessitava abans. Però bueno, faig el que puc. El meu mestre, Miquel Duran Martínez, m'ajuda molt més. Esclar, però clar, necessita molta feina. Petits detalls, utilitzes pasta de guix, por expand, amb farigoles, així, fan arbres. Però són petits detalls, vol dir, a mi m'agrada molt, a mi em fa molt feliç. Són detalls molt bonics.
L'alcalde de Castellfollit de la Roca, Miquel Reverter, per la seva banda, destaca el valor de la col·laboració.
Alta Garrotxa, els amics de l'Alta Garrotxa faran una feina de conservació i de divulgació del patrimoni que tenim a l'Alta Garrotxa i, per tant, Castellfollit, que està just entre la frontera de les portes de l'Alta Garrotxa, no els hi podíem dir que no. Per tant, és molt interessant, hi ha racons molt ben reproduïts en aquests diorames i convidem a tota la gent de la comarca a que els caps de setmana pugui venir a Castellfollit a veure-la.
L'exposició es podrà visitar fins a final d'any. A més, el 28 de novembre s'hi farà la presentació de les Garrotxes del Conflent, que inclourà també una actuació musical i un berenar popular.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 18 de novembre de 2025. Com sempre, més actualitat al detall a les xarxes socials de Ràdio Olot i al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Nosaltres tornem a partir de les 3 aquí a Ràdio Olot amb més actualitat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.